Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia hem estat pendents de la flotilla Global Sumut, que pretén arribar demà al matí a Gaza, tot i que és conscient que amb tota probabilitat Israel els ho impedirà. I atenció per aquest tema al si del govern espanyol, on Sumar retreu al PSOE que hagi fet aturar la fregata militar que ha escortat la flotilla fins a les portes de Gaza. L'executiu de Pedro Sánchez demana a la flotilla que faci marxa enrere i diu a Israel que els vaixells no són cap amenaça. També hem connectat amb Roma, on el president Salvador Illa ha convidat el papa Lleó XIV a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El pontífex ha rebut Illa en audiència aquest matí a Roma, al Vaticà, de fet, a l'inici del viatge oficial del president a la capital italiana. I ens hem fixat en la radiografia de l'avortament. A Catalunya, més de la meitat d'interrupcions de l'embaràs es fan a la sanitat pública, una proporció que canvia radicalment si ens mirem al conjunt d'Espanya, on la privada fa 8 de cada 10 avortaments. De fet, 2 de cada 3 avortaments que es practiquen a la sanitat pública a Espanya, la meitat, de fet, corresponen a Catalunya. Aquesta hora, en què més ens fixem, Natàlia Ramon?
Doncs una cosa que acabem de saber, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ha confirmat a Catalunya Ràdio que estan treballant amb el govern de la Generalitat i també amb l'Ajuntament de Barcelona perquè el partit entre les seleccions de Catalunya i Palestina es jugui el dimarts 18 de novembre a Montjuïc. En les pròximes hores, la Federació Palestina ha d'enviar una carta formal a la Federació Catalana per confirmar que està interessada a jugar a aquest partit. I Begoña Gómez torna a ser protagonista perquè ha recorregut la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de portar-la davant d'un jurat popular per jutjar-la per malversació de diners públics. Era un pas esperat que ja ha fet la seva assessora, Cristina Álvarez. Anem fins a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'ha escrit l'advocat de Begoña Gómez i l'exministre socialista Antonio Camacho defensa que no hi ha indicis que la parella del president del govern participés en el nomenament de Cristina Álvarez ni en el pagament de cap salari i, per tant, descarta que hi hagi comès cap tipus de malversació. És habitual, insisteix a l'escrit, que en el seu horari laboral un treballador faci gestions com pot ser l'enviament d'un correu electrònic de tipus personal per a un familiar o un amic. Camacho defensa que considerar aquesta gestió un delicte de malversació és fer una interpretació del Codi Penal extraordinàriament extensiva i allunyada de la realitat.
I les vendes de cotxes han tornat a pujar al setembre i especialment els electrificats, híbrids endollables i també els 100% elèctrics. A Catalunya, el mes passat, se'n van vendre gairebé un 23% més que l'any passat i en el conjunt de l'any l'increment és del 13%. Destaquen les vendes de turismes endollables que al conjunt de l'Estat s'han doblat respecte a fa un any i que ja representen un 18% del total dels turismes matriculats. Precisament un elèctric, el Tesla Model 3, se situa com el segon cotxe més venut d'aquest mes. La pensió per jubilació dels autònoms és de mitjana 532 euros, inferior a la dels assalariats. És una de les dades que es desprenen de la radiografia que cada any fa sobre aquest col·lectiu el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, un organisme consultiu i d'assessorament del govern en matèries socioeconòmiques, laborals i també ocupacionals. Segons l'informe, els treballadors autònoms cobren de mitjana 908 euros de jubilació, mentre que els assalariats en perceben 1.440. La diferència és del 37% i pràcticament no s'ha reduït en els últims 10 anys. I encara un altre punt, perquè la Fiscalia demana que s'envia a la presó als narcotraficants que punxen la llum per alimentar plantacions de droga. En la seva memòria anual, el Ministeri Públic alerta de l'escandalós increment de les plantacions de cànnabis indoor per tot el territori espanyol, però especialment a Catalunya. El fet que agafin la llum de manera il·legal durant 24 hores al dia provoca estralls a la xarxa elèctrica, sobrecàrrega de potència a les centrals i provoca talls de llum. Ara com ara, el càstig penal se soluciona amb una multa, amb la qual cosa les organitzacions criminals ja hi compten.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Aquí tenim per tant, encara una hora per endavant d'aquest Catalunya Migdia. En aquesta segona hora analitzarem l'actualitat del dia, centrada sobretot en aquesta situació de la flotilla que es va acostant a Gaza, però també tenim altres temes, amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, i ha estat instruït específicament per saludar-te així. Bona tarda.
És que, a més, ho fas amb molt més ritme que l'Òscar.
No, ho has fet molt bé, eh?
Sí, sí.
Ho has fet magnífic.
El que he vist és que tenies moltes més ganes de veure una altra persona que no pas a mi, que és a qui saludarem ara. Perquè se m'ha comentat, Santi Villas, bona tarda.
Què tal? Bé, sempre penso que quan poses la sintonia és com un patrocinador i que diran algun nom.
És que a vegades en tenim i a vegades no.
Ah, doncs igual ho heu fet alguna vegada.
Depèn de tu.
Quan ha marxat.
I no anem bé.
No és, que no, no és que no n'hi hagi els dimecres, a vegades en general.
És que m'ha semblat que és el típic de música que diu no sé què patrocina tal.
És una música
Abacus, que... Abacus, per exemple. És, una, és com tipus de música d'Abacus.
Sí, aquest el teníem, de fet, fins a poc. És una sintonia que ho admet,
veus?
Però també admet no tenir-ho si el col·laborador no ho explica. Cita.
Bueno, però vol dir-te que està bé tenir patrocinadors, perquè
intueixo
si no saltes...
Intueixo que ens ha deixat.
Podria ser.
Aquí no m'hi posaré, que no.
Sempre ets responsable.
No, però potser és per mi, eh? O no, era per tots?
No, no, jo no en tinc cap dubte.
És per la secció o era personal?
Fixa't que jo volia començar amb una cosa amable, que és les abraçades amb la que us
ja
heu retrobat.
Ja donada, eh?
Sí. Sí, ja us he vist pel vidre.
Clar, però me l'ha proposat ell, eh? No et pensis
hem
que
tingut
està,
un moment teletubi.
Me l'ha proposat ell i tal, li va dir que venia de València, com o no.
No, me'n vaig a València.
Ara se'n va a València, sí. Però jo bé, vaig bé molt.
Hi ha un corredor mediterrani que, en el cas de López Alegre, funciona, eh?
És una, és, vaig a dir una cosa. L'única cosa del món amb la que estic d'acord amb els indepes és en que el corredor mediterrani fot fàstic.
Haurem de fer una falca, d'això, eh?
No està gens malament.
Us agrada?
Això que dius?
Bueno, cosa que és una evidència, però...
Sí. És una evidència.
Vinga, tenim el primer consens d'aquesta tertúlia. Veurem si en tenim algun més els pròxims minuts. Abans, Santi, què volies proposar-nos?
Mira, jo anava a parlar d'una cosa avui, que volia parlar dels informatius de TV3, però crec que no és el dia... dels noms, crec que no és el dia, perquè l'Òscar crec que està al Consell de Govern, no?
Avui l'Òscar...
L'Òscar avui fa l'altra feina, diguéssim.
És com, saps el Barça, que aquesta nit juga amb el porter suplent? Sí. Doncs nosaltres fem el mateix.
Jo crec que ella ha d'anar... Perquè clar, ara jo em poso aquí a dir alguna cosa, llavors agafen i li... Saps? No és el dia.
No seré jo qui
presenta. Ja ho faré un altre dia.
Que l'agafin en directe, pobret.
No, jo crec que...
Mira què està passant al teu programa, Òscar.
Per això, vull dir, dic, vaig a canviar. Vaig a posar-me per algú que no pugui dir res.
Deixa que la Iolanda Díaz reformi lo de l'atur perquè pagui més per acomiadament abans de dir qualsevol cosa.
No, ara no diré res.
Sí, és que estic a punt de fer allò de l'Òscar d'aquest programa no es fa responsable, però sobre mi específicament, eh?
No, però tu no et passarà res.
Aquest humil substitut no es fa responsable del que diguin els titulars.
Això està clar. Vull dir, això
està I tot
clar,
és culpa de l'Òscar.
Que el responsable és el responsable. El responsable és el responsable, primer, segon i tercer. Bueno, no, vull parlar d'una cosa que ha passat aquests dies amb el tema de l'Ayuso i el seu missatge a l'Anna Rosa, després que l'Anna Rosa no contesta, aleshores contesta un altre periodista per un altre canal, després aleshores l'Anna Rosa contesta avui de lo que va... Bueno, un lío. Tu te n'has enterat? O estaves escoltant a punt, veient a punt?
No. Jo sóc...
El programa de Nacho Cotino.
No, jo sóc...
A vegades diuen que passen hambre.
Jo sóc un follower incondicional de Díaz Ayuso. Bueno, t'adverteixo.
Vale. Bueno, doncs ara ho toquem. Jo és que no encerto mai, eh?
Fixa't que ja es veia venir,
però... igual que estigui a València, aquí, que a París.
Aquí no trobaràs
mai
el
següent... Mai encerto mai el tema.
No hi haurà consens, aquí, ja t'ho dic ara.
No sé si el dels informatius estarem d'acord. Crec que per aquí, però això ho hauré de fer un altre dia.
Ara ja has començat l'altre.
Ah, sí, ara he començat l'altre. Bueno, Isabel Díaz Ayuso va anar a una entrevista a l'Anna Rosa, sí. I aleshores ella va fer unes declaracions sobre una cosa que havia dit el Lendakari, suposadament sobre ella, una amenaça. L'escoltem.
El Lendakari. Ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante.
Ayuso es un pim pam pum. Això és el que ella li va dir a l'Anna Rosa, que es va quedar pues, tan panxa, tan tranquil·la, i va continuar amb les seves preguntes. Mentre passava això a Telecinco, a Televisió Espanyola, Sílvia Inchaurrondo rectificaba a Ayuso y a la periodista de la otra cadena.
Lo que pasa que es que ya la presidenta de la Comunidad de Madrid miente de forma descarada. O sea, es que eso no es lo que dijo el Lendakari. Esto es lo que dijo en realidad Pradales sobre Ayuso.
Ayuso entzun Euskadi Euskaldun.
¿Ho has sentit?
Sí, Euskadi Euskaldun.
Pim, pam, pum.
No, jo s'han dit Euskadi Euskaldun. També diré que el meu domini de l'òsquera no
clar,
és...
Justet, clar. Però suficient.
Clar, clar, clar.
Però s'han dit pim, pam, pum.
Jo, diguéssim, el que volia posar sobre la taula és que, clar, vull dir que aquesta senyora diu això, que està tot al teu dret, ben entès el que vulgui, jo, d'entre Euskaldun i pim, pam, pum, crec que són dues llengües diferents. I que no se podria entendre això. Vull dir, jo crec que no. També hi ha una altra, que és una presentadora, que està allà amb, possiblement, 70 persones d'equip al darrere, que allà no passa absolutament res. Jo vaig, a mi m'agradaria parlar sobre això avui. I aleshores, diguéssim, que quan s'ha vist que no havia dit això, s'ha rectificat. Anna Rosa després ha fet la rectificació després del que s'ha liat i deia això que escoltarem ara.
Ayer se generó una polémica en la entrevista de Ayuso por unas palabras del Lendakari Imanol Pradales. ¿Qué dijo el Lendakari Imanol Pradales? Eso es lo que digo yo que a ver si... Dijo, Ayuso, etzun Euskadi Euskaldum. Claro, yo creo que Ayuso, no sé qué es lo que entendió... Pero lo digo para que ustedes sepan que la traducción exacta de lo que dijo Pradales es Ayuso, escucha, Euskadi es básica.
Y ella o yo, o no, pim, no lo sé, pim, pam, pum, que era el gran mensaje, que era...
Aquest és el missatge d'Anna Rosa Quintana. Ella escucha tal, i a més ha dit... Perquè, clar, jo el que volia plantejar és... Clar, que aquí hauria d'haver... Podria passar que Anna Rosa Quintana no estigui al cas del que està passant, no estigui al cas del que s'ha dit, no és un tall que s'ha posat al programa, però té una direcció al darrere, més un equip que en algun moment... Home, traduir Etxun i Euskaldun tampoc és molt difícil. Vull dir que això ho pots fer amb l'iPhone o amb l'Android, el que sigui. Però el motiu de l'Anna Rosa, quan m'ho ha explicat, ha dit que ella ja ho va notar estrany i va dir, atenció, que ella mena Terradillos, que és la que presenta el programa d'Ans, i perquè és basca, i no lo cogió. Aquest ha estat tot l'argument.
No cogió...
El telèfon.
El telèfon
no es contrasta.
Anava a dir que no cogió el basco.
No cogió el telèfon perquè no contrasta.
Ui, ja
clar, aleshores, diguéssim, jo el que plantejava és que vull dir, a partir d'aquí, a mi em sembla molt bé que tu portis a Ayuso i que Ayuso intenti dir el que vulgui. Però clar, la que queda aquí fatal és la Rosa Quintana com a periodista, vull dir, perquè no ha contrastat res. Volia trucar una amiga que era basca, com si no... I ha tingut que rectificar d'una manera absurda. Això va tornar a passar ahir a un altre programa amb Risto Mejide, on suposo que els sistemes, diguéssim, d'equip, sí que van funcionar automàticament. Passava això.
La ha mobilizado el gobierno directamente sin necesidad de que ninguno se la solicite. Lo digo para episodios del pasado que demuestran que cuando uno quiere, puede. Y cuando no quiere, hace que parezca que no se puede. Pero siempre se puede.
Me informan que hace 3 horas el gobierno balear pidió la intervención de la UNE.
Bueno, te pongo otro ejemplo. Si sí, lo pidió me parece fenomenal.
Este. Porque este no ha funcionado.
No, este era una fake.
No.
Es Antonio Naranjo.
Antonio Naranjo.
Tremenda leyenda.
Antonio Naranjo. Gran leyenda. Antonio Naranjo le dio al Risto que, para justificar lo de la DANE, le explica en directa que, bueno, que claro, que aquí ha ido la UME sin preguntar a nadie, como porque cuando quieren la mandan, cuando quieren no la mandan. Y a los dos le ha traído uno, no me dicen, el equipo, que la ha solicitado hace 3 horas. Y a los años dice, bueno, pues te cambio el ejemplo. y le va a una otra. No, yo al que plantejaba es eso, es decir, que yo estoy de acuerdo en que la gente porti qui vulgui al programa i la gent s'expressi com vulgui. Però hi ha un moment en què jo entenc que els periodistes hauran de veure si comencen a fer el ridícul com els altres o no. Vull dir, perquè això, diguéssim, la que ha quedat realment, jo crec, malament és Anna Rosa Quintana. Per això tampoc era molt difícil de contrastar, no?
Però li hagués sortit a compte contrastar? És a dir, a ella, a Anna Rosa Quintana, que és una persona que crec que Isabel Díaz Ayuso deu ser top 3 de persones més convidades en el programa al llarg
sí,
de la temporada,
sí,
segur.
Sí.
A ella li surt a compte, com a programa i com a cadena, fins i tot com a periodista amb ella, contradir Isabel Díaz Ayuso públicament en una entrevista?
Clar, però,
la reforçaria
però
o la debilitaria?
No, igual ella pensa que no li surt a compte, però jo crec que a partir d'aquests moments sí, no?
Però vol dir que sí, jo ara que a nivell de prestigi, segur.
Ara a nivell de prestigi, que tu ets la presentadora d'un programa del matí, ve una senyora, et col·loca una trola, que no és una trola banal, o sigui, que aquesta senyora fa una similitud amb un missatge terrorista, pues que, de certa manera.
Si l'Imanol
Pradales
diu pim-pam-pum, li surt una urticària, diríem, perquè per és un nano que sí. Més endreçat no es pot ser. I jo si fos cas, un partit, jo seria del PNV.
Voleu dir que hi ha aquí un càlcul de si et surt a compte contradir-la o si tu en aquell
jo
moment
que
no és
eh?
Una de les declaracions, sí? No, tampoc és un dels talls del dia. Si Ayuso no l'hagués posat al centre del debat, és un tall que passa bastant sota el radar fora del País Basc, possiblement.
Bueno, clar, perquè no diu res, però quan l'altre tradueix d'una altra manera i diu que està dient una altra cosa, aleshores
sí. Tu com a periodista sí que saps que si, bueno, com a periodista i com a persona saps que si hagués dit pim-pam-pum, clar, no hagués passat sota el radar.
Hagués obert portades de diari.
Totalment.
Jo amb això que dius no crec, eh? Jo, mira que jo la conec, no crec que això sigui una qüestió. Jo crec que això és més... Bueno, que hi ha un sistema, que és aquest, que la gent va dient, tu estàs a lo que estàs, vas fent, i fins que no s'ha muntat la pilota i tu has de sortir a dir el que ha passat, també mira l'argumentació. Diguéssim, l'argumentació posterior no, és escassa, volia que haguessin trucat a la que presenta el programa d'abans.
Jo crec que això ja és per dir alguna
cosa. Bueno, clar, però, o sigui, però jo... ho han dit, vull dir que és públic, sí. Que és públic, o sigui, que ja ha posat ja a dir alguna cosa, no ho sé. Vull dir, és que ja ho pots fer amb la I, aquesta, no? Li, oye, dadme un discurso para salir airosa d'aquí.
Jo
vull dir, és que trobo que és tot.
Jo us diré el que penso.
Vinga.
Jo crec que l'Oriol ha dit una cosa que té tota la raó del món. El senyor Pradales, et pot agradar o no el que pensa, però és el senyor més educat del seu veïnat. O sigui, jo crec que el veus i t'agafa la bossa de brossa i et diu, ja te la tiro jo.
És el primer de la classe.
D'alguna manera. Aleshores, Díaz Ayuso... no s'equivoca dient això. Si jo crec que ella diu, ara aquest dematí l'aliarem els nacionalistes, en convé per lo que sigui, utilitza el programa d'Anna Rosa per llançar aquesta pedrada. Perquè tu pots dir això d'Otegi, ho pots dir-ho de depèn de qui, ho pots dir del Rufián, que a vegades en diu de l'alçada d'un campanar i és un tio amb una capacitat per fer titulars fantàstica, però jo crec que el Pradales té prou de feina perquè el coneguin hasta casa seva, o sigui, quasi que li han fet un favor a aquest home, perquè així es pot sortir dient, oh, mira el que han dit de mi, i aquestes coses, però de veritat, i dient com us he dit que jo sóc molt fan d'aquesta dona, per tant, no podré dir mai res.
Ets fan d'ella per coses com aquesta.
No, per això no, per les seves polítiques que crec que són bones per la gent. No per les coses que això que ho trobo una bestiesa. Sincerament ho trobo una bestiesa. Però jo crec que ella ho fa de forma absolutament premeditada, buscant
Ayuso,
un titular...
Ayuso sí, però potser el debat
buscant
també...
Buscant una confrontació amb els nacionalistes...
El debat és que hauria d'haver fet Anna Rosa en aquest sentit. Sí, a mi el que em sembla...
Bueno, i a més, perdona,
molt ràpid.
Però i a més, lo hi fa a una amiga seva, que té un
bon
home.
Tu us dic que la coneixes, els que... Jo crec que tots més o menys, els que estem aquí, sabem com van aquests programes, i la persona que presenta el programa té un pinganillo, té l'altre que li està dient no sé què.
Sí, jo no dic que no hagi fallat tota la
mesa. És, no ho justifica Anna Rosa, però com a mínim doneu-me el dubte de lo que dic, que és possible. Jo crec que ella està parlant a Ayuso i està pensant ja en la pròxima cosa que li té que dir i no està ni pendent de lo que està dient Ayuso. I tal com van aquests programes, sí, jo crec que això és possible.
Sí, però jo crec que hi ha dues coses. Que és, hi ha periodistes més inclinats a fer entrevistes serioses, ve a ser Silvia Uchaurrondo, ve a ser Alsina, que per tant hi ha una voluntat de preguntar certes coses o de contradir, i en el cas d'Anna Rosa Quintana hi ha entrevistes sempre amb Díaz Ayuso, que com ve a dir l'Oriol és del top 3 més convidat durant l'any, que són entrevistes d'un amiguisme absolut, de no contradir, de només preguntar, i per tant és lògic que no vulgui haver sigut com una mica incisiva a l'hora de dir, escolta'm, això que estàs dient. Ara, a mi el que em sembla com estrany és aquesta cosa com de dir, no, és que va ser premeditat, no? Ella es va allà i va dir, avui vaig a muntar un pollo amb els bascos, que ara porto molts pollos amb els catalans. I que diem, ah, bueno, no, mira, quina bona estratègia.
Jo crec que en aquest país hi ha dos grans repreguntadors, estic d'acord amb tu. Un és Alsina i l'altre, permetem, no és Uchaurrondo, que, sincerament, i no vull polemitzar amb tu, crec que faria una entrevista molt semblant a Anna Rosa, però just des de l'altre espectre, sinó a Gemma Nierga, que és una altra superexperta amb la repregunta, si m'ho permets.
Sí, sí, totalment, totalment.
Doncs aquest és el tema que ens ha proposat avui en Santi Villas. Avui
no sé si hem arribat a cap lloc, també et diré.
Hem arribat allà on sabíem que arribaríem.
Hem arribat a l'hora.
Que no hi hauria consensos. I mira, m'agafo el que deia en Joan López Alegre, que en aquests programes hi ha una cosa que es diu orellera, però no et van donant informació important. M'han dit que ja tenim una persona que ens espera al telèfon sobre el que és el tema del dia, que és el de la flotilla, per tant, t'hauré d'acomiadar.
Home, per favor, vamos.
Va dir que teníem ja un patrocinador.
Quina, flotilla?
No, la flotilla sí que el té.
Anem a publicitat, no els patrocinadors, sinó la publicitat, i a la tornada parlem amb la flotilla, parlem amb aquesta flotilla que s'acosta cap a Gaza, pendent dels moviments que pugui fer Israel. Ara tornem.
Catalunya migdia. Vols pagar menys llum en la teva factura elèctrica? A Bon Preu Esclat Energia tens una gran varietat de plans i energia 100% verda. I ara, a l'app de Bon Preu Esclat, pots consultar la teva despesa, estalviar amb els nostres consells i molt més. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia i et bonifiquem 60 € a la guardiola.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Jo no sé què passa, però tothom em diu que a Besalú hi ha un festival literari amb un ambientàs brutal, on tot és alegria i converses amables. M'insisteixen tant que costa de creure. Diuen que hi ha 70 editorials, diàlegs hipnotitzadors i recitals amb les poetes més punyents del país. Es diu Liber is Liber i es fa aquest cap de setmana a Besalú. Vens?
Catalunya migdia.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ara és 3:15. I com us dèiem, la flotilla Global Sumut continua el camí cap a Gaza, tot i haver-se quedat sense l'acompanyament dels vaixells de les armades espanyola i italiana i malgrat les maniobres intimidatòries que, segons la mateixa flotilla, han patit per part d'un vaixell de guerra d'Israel. Avui la caravana d'embarcacions ha entrat a la zona d'exclusió marítima decretada per l'exèrcit d'Israel. De fet, és en aquest entorn, és exactament a la zona on Israel ha interceptat altres flotilles, una zona sobre la qual Israel no té, en principi, cap dret, ja que, en tot cas, serien aigües territorials palestines o aigües internacionals. Francesca Albanese, relatora especial de Nacions Unides pels Territoris Palestins, ho defineix.
This is Palestine's waters.
Aquestes són aigües palestines, ni tan sols de Gaza, són palestines. Israel no té cap autoritat sobre elles. La pregunta seria qui, dins de l'autoritat palestina, exerceix aquesta autoritat en nom dels palestins. Però, en tot cas, segur que no és Israel.
A aquesta hora podem saludar l'Ariadna Masmitjà, que és organitzadora de la Global Sumut Flotilla. Bona tarda.
Bona tarda, que se'm sent?
Se't sent perfectament. Quina és la situació ara mateix?
Ara mateix, bueno, hem passat una nit intensa, suposo que us ha arribat això, no? Vam tenir la informació que un vaixell militar sortia del port d'Ashdod al vespre i vam anar a dormir amb aquesta informació. Llavors estàvem pendents de quan anava a arribar a la zona on ens trobàvem. Ens vam preparar per rebre, doncs, aquest vaixell i per una possible intercepció, que és el, diguem, la informació que ens ha arribat de les intencions que té ara mateix el sionisme. Llavors hem passat una nit intensa pendents d'això. En algun moment donat el vaixell ha canviat de rumb, hem anat a dormir, però al cap d'una estona han arribat més vaixells militars fent unes maniobres a dos dels vaixells que tenim aquí a la flota, que perillosos per ells, tallant les comunicacions, i altra vegada ens hem preparat per una possible intercepció. Però finalment han desaparegut i hem pogut seguir navegant. I ara ens trobem en aquesta situació, estem navegant a unes 85 milles de Gaza, amb menys d'un dia de Gaza, o sigui que si tot continués amb la bona direcció, demà a aquesta hora segurament ja estaríem, segurament no, ja seríem a Gaza.
Parles en condicional, això és perquè suposo que creieu, esteu convençuts que Israel us interceptarà.
Sí, així ens ho està fent saber, d'alguna manera. Tenim sobre, diguem, el que pugui passar diferents escenaris, parlem d'atacs, de sabotatges, no? I també de la possible intercepció, que és el que està més sobre la taula ara mateix.
Clar, són escenaris prou diferents. Comunicacions des d'aquests vaixells de la flotilla ens explicaven doncs, que s'ha donat una mica la instrucció d'estar preparats bàsicament per qualsevol escenari, per sabotatges, com deies, per atacs. Això ha passat en el passat, ara ho repassarem. També per una intercepció, que seria que forces israelianes us portessin cap a territori, cap a terra ferma a Israel, suposo que per engegar un procés de deportació, o fins i tot per situacions més extremes. Què teniu previst fer quan Israel passi a l'acció, com preveieu que passarà?
Bé, primer, abans de res, parlar de que una intercepció és un acte totalment il·legal sota la llei internacional. Aquestes no són aigües d'Israel. Fins a 12 milles sí, però ell es declara aquestes aigües com a pròpies, quan no ho són. Per altra banda, nosaltres aniríem cap a Gaza, que són aigües palestines, per tant, no entraríem en la seva zona. Per tant, que ens faci una intercepció i se'ns emporti en contra de la nostra voluntat és una cosa totalment il·legal, i frenar un vaixell que porta ajuda humanitària en una situació de genocida com el que està patint el poble palestí també va en contra de la llei internacional. Primer, aclarir això, perdona, què em preguntaves?
Us preguntava què teniu previst fer, si teniu alguna mena de protocol, si heu previst què fareu quan arribin les forces israelianes.
Sí, nosaltres portem entrenant-nos ja des de Barcelona amb el protocol. És un protocol que segueix la no violència, com és aquesta acció. Som una acció d'ajuda humanitària, no? De denúncia política, però no per res del món anem ni armades ni res. Anem sense armes, anem amb cares visibles. Per tant, el nostre protocol doncs, seguirà un protocol, diguem, de no violència, en el qual estarem assegudes passivament, ensenyant les mans i mostrant que no tenim res perillós per atacar. Llavors, si hi ha qualsevol tipus de violència cap a nosaltres, doncs serà exercida directament per part del sionisme. I a partir d'aquí, doncs, es preveu això, que vingui un barco militar gros i que ens vinguin a buscar amb lanxes petites i ens vagin col·locant en aquest barco i se'ns emportin al port d'Ashdod. També és festiu, avui a la tarda i demà és festiu, i per tant és probable que se'ns allargui el procés per aquesta festivitat que estan ara fent, diguem, en el territori de l'estat d'Israel.
Com una última pregunta, com heu viscut que aquests vaixells militars d'Espanya i d'Itàlia que us estaven acompanyant hagin frenat i hagin fet marxa enrere i us hagin instat també, com a mínim les autoritats espanyoles, a fer marxa enrere?
Sincerament, sorprèn bastant poc, perquè venen aquí o es volen, diguem, rentar la cara una miqueta fent veure que fan alguna cosa després de les pressions, gràcies a les mobilitzacions que ja estan havent, però la realitat és que en lloc de venir a donar una seguretat en aquesta missió i portar tota l'ajuda humanitària i poder permetre un corredor humanitari popular que pugui realment atendre a la situació que està patint el poble palestí, el que estan fent és acatar les instruccions del sionisme, no? De les milles, de les 120 milles que s'apropien. Llavors és com que en lloc d'estar lluitant pels drets de les persones, el que estan fent és fer veure que fan algun moviment acatant les normes de l'estat sionista. I també ha quedat clar amb el pacte que hi ha hagut aquest, o el tractat aquest de pau que vol del que s'ha parlat entre Trump, Netanyahu, i que també volen posar-hi a Tony Blair, no? Diguem que es veu que l'estat espanyol no té cap intenció de lluitar pels drets del poble palestí, sinó tot el contrari, acaba donant suport, no?, als plans de l'estat sionista. De la mateixa manera que no ha trencat relacions militars, no ha trencat relacions comercials, ni polítiques, ni diplomàtiques amb l'estat sionista. De fet, segueix sent el major inversor de despesa militar amb el sionisme. Llavors, bueno, diguem que tampoc esperàvem massa, no?, d'aquest moviment.
Doncs són les explicacions d'Ariadna Masmitjà, que és organitzadora d'aquesta Global Sumut Flotilla. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I abans d'obrir la tertúlia, amb la Natàlia Ramon, avui ens hem fixat en aquestes 14 flotilles que ja han intentat arribar cap a Gaza. De fet, des del 2008 cap no ha aconseguit arribar-hi i algunes han acabat en tragèdia. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Des del 2008, diem, ningú ha aconseguit desembarcar a Gaza.
Exacte. El 2008 va ser un any prolífic en aquesta mena d'accions solidàries i també de denúncia. La primera flotilla va ser de només dues embarcacions, amb 44 tripulants a bord de 17 països. Aquestes dues naus van aconseguir trencar el bloqueig naval israelià i van arribar a Gaza l'agost del 2008 amb un carregament d'ajuda humanitària per als hospitals. Aquell mateix 2008, a l'octubre, un altre vaixell també va aconseguir desembarcar ajuda mèdica a Gaza. Per tant, ja eren dues les vegades que els activistes internacionals se'n sortien i arribaven a port. Animats per aquestes dues missions, al desembre del mateix any en van intentar una tercera, un tercer desembarcament. Aquest, però, va ser embestit per tres naus de guerra d'Israel, va patir greus desperfectes al buc, va fer aigües i, per tant, definitivament no va arribar a port. El 2009, l'any següent, hi va haver un altre intent d'arribar per mar a Gaza. L'Spirit of Humanity navegava amb 21 persones a bord, però la Marina d'Israel el va aturar i van deportar tots els tripulants.
I aquí hem de parlar d'una gran tragèdia que hi va haver un d'aquests anys.
Exacte, el 2010, que va ser el torn de la flotilla per la llibertat, 4 vaixells, 700 persones de 40 països i 10.000 tones d'ajuda humanitària. La tragèdia va ser gran. L'armada israeliana els va atacar amb foc real en aigües internacionals i van morir 9 persones i 30 més van resultar ferides. El destí de la resta és d'aquests altres 600 activistes. Va ser una presó de seguretat israeliana al desert del Negev per després deportar-los cadascú als seus països. Aquest va ser l'episodi més tràgic de totes les flotilles que ho han intentat en els últims 20 anys. El 2012, Israel també va interceptar en aigües internacionals un vaixell de la missió Ship to Gaza, on també viatjaven diputats i activistes de diversos països. Llavors van passar 3 anys abans, no van sortir en missió cap a Gaza per mar. Una altra vegada una flotilla que es va anomenar Flotilla de la Llibertat. Això va ser el 2015, la van tornar a interceptar. El 2016, el 2018, va passar exactament el mateix. I llavors ja anem fins al juny d'aquest any. Els 12 activistes de diversos països, entre els quals hi havia, us recordareu, Greta Thunberg, s'embarquen rumb a Gaza a bord del iot Madeleine, són interceptats, detinguts i posteriorment deportats. I ara ja som amb la flotilla Global Summit, que avui navega per aigües que Israel diu que són d'exclusió per la navegació, però que en realitat són les aigües territorials de Palestina, perquè, com passa a tots els països del món, les aigües a 12 milles nàutiques de la costa són territorials de cada país.
Doncs aquests són els precedents. També hem parlat amb la flotilla per saber quina és la situació ara mateix. Gràcies, Natàlia. Què preveieu que pugui passar les pròximes hores? Quin és l'escenari que us imagineu més?
Jo només he vingut a que el Joan i
l'Alicia
es barallin.
No, ja jo no em barallo mai.
No,
he vingut jo no he vingut gens a barallar-me.
Fixa't, Joan, que avui no he portat ni la llibreta.
Però, vamos...
Perquè jo només vull mirar a veure què diu.
Jo tinc l'esperança de que no els hi passi res, de que pugin a les patrulleres israelianes, els portin a terra i tornin cap a casa seva. Això és l'esperança que tinc jo i que ningú prengui mal, perquè efectivament entrar amb un baler o quelcom semblant en una zona on hi ha un conflicte bèl·lic, pues, és molt arriscat, efectivament.
Jo crec que més enllà del que opinem nosaltres, el que sembla que passarà en les properes hores, com ha explicat l'Ariana, és que l'exèrcit d'Israel interceptarà aquests vaixells de forma il·legal en aigües internacionals, on ells han dit que és zona d'exclusió. I jo crec que és important que la gent sàpiga que probablement estem en el moment on Netanyahu està més fluix, on sembla que el món li comença a donar l'esquena, i que és el moment com perquè passin més coses. El dia que hi hagi aquest assalt a la flotilla, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Carbonera, hi haurà una gran trobada a Barcelona, però també a 31 municipis més. Com sabeu, el sindicat més important d'Itàlia, amb més de 5,5 milions d'afiliats, ha dit que un cop toquin la flotilla, passi alguna cosa a la flotilla, ells declaren la vaga general, i que, per tant, és un moment per entendre que la barbàrie ja n'hi ha molta, ja ha passat molta, hi ha 65.000 morts, però que encara poden passar coses i que la flotilla ha activat que puguin passar i estiguin passant aquestes coses a Europa.
Jo crec que hi ha algunes coses, per això que és interessant que puguem comentar. La primera és que, de fet, no és en Joan López, sinó que és l'Autoritat Nacional Palestina amb seu a Ramala, la que no reconeix a Hamas i, per tant, no hi ha un territori palestí a Gaza, perquè així ho ha dit Mahmoud Abbas, líder de l'ANP, que, per cert, fa 15 anys que no convoca eleccions, no sé si els senyors de la flotilla aquesta informació la tenen o no la tenen, que diu que no reconeix a Hamas i, per tant, que no hi ha un territori administrat per a Palestina a Gaza. Aquest és un primer element, per tant, no hi ha unes aigües palestines i, per tant, el que hi ha és una zona amb conflicte, hi ha una zona on hi ha un conflicte bèl·lic, que va començar Hamas i on Israel ha respost. Aquest és un primer element. Després hi ha un segon element que és important, que és el fet en si. Que és, jo vull portar ajuda allà on hi ha gent que està en una situació terrible, que crec que és quelcom en el que tots hi podrem coincidir. A partir d'aquí, Itàlia, suposo que la vaga, intueixo que la vaga d'aquest sindicat és més contra la Meloni, que no pas preocupada per el que els hi passi a la gent de Gaza.
No, però la això, veritat és que podries llegir el comunicat.
Això és una opinió.
Ja, però no és una opinió. Però és que això és una opinió. No, perquè t'explico el comunicat del Sindicat General d'Itàlia.
Però Itàlia va oferir la possibilitat de que aquesta ajuda humanitària es pogués desembarcar a Xipre i d'allà traslladar-la a Gaza, perquè la gent que viatja a la flotilla n'és segura. La gent que va a la flotilla s'ha negat en aquesta possibilitat. I a l'acord de pau que han proposat un grapat de països àrabs, els d'acord d'Abraham i altres, i també Estats Units, que és qui de fet ha fet el redactat i ha acceptat Israel, i que jo crec que tot el món estem, no sé si diem vila, però pendents de que el grup terrorista Hamas digui si accepta o no accepta les condicions que el propi Qatar, que fins ara ha vingut emparant el terrorisme de Hamas, ha dit, escolti, em facin el favor d'acceptar aquestes condicions, el que preveu és facilitar l'entrega d'ajuda humanitària. Per tant, en realitat, aquestes persones s'estan posant en risc amb una operació que des del meu punt de vista és de propaganda pro-Palestina, però el fi es pot aconseguir amb quelcom tan fàcil com que Hamas digui, escolti, estic disposat a seguir el Consell dels Països Àrabs, Jordània, Egipte, Qatar, altres països, Bahrein, i per tant accepto les condicions que es posen a sobre la taula i que entri l'ajuda humanitària i els hi envio a les persones, la majoria d'elles mortes, les que no desquartitzades, les que no violades de forma sistemàtica durant 2 anys per part de Hamas, que encara estan en mans d'aquesta gent, a túnels, que per cert molts d'ells s'han construït amb diners de gent que ens escolta, dels seus impostos amb donacions de la Unió Europea.
Sí, només volia dir que, en certa manera, crec que tots podem ser perfectament conscients que l'ajuda humanitària que pugui aportar la flotilla no resoldrà en cap cas la crisi humanitària que hi ha a Gaza, i és veritat que crec que hi ha un component estètic, en el millor sentit de la paraula, de sacsejar consciències. És un moviment pensat per ser retransmès i per també, en el moment que estem, que descrivies tu bé, Joan, de molt delicat, en la mesura que hi ha un pla de pau, o com li vulguis dir, plantejat pels Estats Units, doncs és el típic moment que poden haver-hi desgràcies més irreversibles. Potser aquesta gent paga el pato d'algunes coses que no tenen ni tan sols a veure amb ells. Crec que és un mal negoci per Israel també bloquejar solucions solidàries com aquesta, que tenen un nivell de suport ciutadà que és prou elevat en països com el nostre. Per exemple, a Catalunya, jo crec que la flotilla genera una sensació de simpatia que altres coses que ha fet Netanyahu en els últims mesos segurament no les ha causat tant, ni molt menys. I és veritat que tots estem pendents de que tots aquests ciutadans que s'han mobilitzat de manera voluntària i volent sacsejar consciències, que no els hi passi res. I crec que tampoc passaria absolutament res, no canviaria el curs de la guerra.
No li passi res a ningú, això és evident.
Si un vaixell arriba a la sorra de la platja de Gaza provinent de la flotilla, crec que la integritat territorial d'Israel no està del tot amenaçada.
Alicia, per tancar.
Sí, jo crec que hem de superar aquesta visió de que estem en un conflicte bèl·lic i que, per tant, quan es posi fi això resoldrà. Crec que acaba d'explicar molt bé la Natàlia que la flotilla no és un invent recent després dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Palestina viu en una situació de territori ocupat, per això des del 2008 totes les flotilles que han intentat anar-hi, sí, no hi ha pogut arribar cap, perquè totes han sigut interceptades per Israel en unes aigües que no són seves. Per tant, no és un conflicte bèl·lic, és un país ocupat. I és un país ocupat en el qual en els 2 últims anys han mort 65.000 persones. I per tant, ara mateix la flotilla, que evidentment és un acte estètic en el pur sentit que deia l'Oriol, de remoure consciències i de mantenir Palestina en el debat públic després de 65.000 morts, ara, en les properes hores, ens trobem en el moment clau de que en aquest país i en aquesta Europa en la que estem es demostri que, igual que ens diuen totes les dades, que més del 80% dels espanyols donen suport a la causa palestina, així es materialitzi i es pugui veure.
Jo, no, escolta'm, no vull convèncer de res, però només donaré una informació perquè és que és així i és indiscutible. A l'any 2007, Israel es va retirar. Per cert, governava Ariel Sharon, que té una història que és la que és, vale? Es va retirar unilateralment del territori de Gaza. I des d'aleshores fins a dia d'avui no hi ha cap ocupació a Gaza. Gaza ha estat en mans de la gent de Hamas, que ha decidit el destí.
Bé, ara n'ha començat una altra i de fet Israel la va anunciar quan van començar a envair.
Però de l'any 2007 fins que Gaza va decidir invadir Israel i provocar una matança de més de 1.000 persones, el 7 d'octubre de l'any 23, tots aquests anys no hi ha hagut cap mena d'ocupació. Gaza ha estat en mans de Hamas. No es pot dir que hi havia una ocupació, perquè senzillament no és cert.
És que necessito anar també a un altre tema. En tot cas, sobre el que deia en Joan, és evident que Israel es va retirar de Gaza, també és evident que Israel va bloquejar a Gaza i per això hi ha hagut aquestes flotilles que han intentat
també arribar. Hi ha un pas a Egipte, no oblidem que hi ha una frontera amb Egipte.
I per què 16 flotilles no hi ha aconseguit arribar cap, Joan? Perquè si és un país sobirà des del 2007, per què Israel ha intervingut les 16 flotilles des del 2008?
Que entrin per Alexandria.
Però què vol dir que entrin?
I per Egipte.
En tot cas, tindrem ocasió de seguir-ne parlant les pròximes hores, perquè la previsió és que aquesta flotilla o bé pugui arribar a Gaza abans de 12 hores, perquè és la distància a què estan, o bé Israel faci alguna mena de moviment, que de fet és la mateixa previsió que tenen a la flotilla, com ara ens explicava l'Ariadna Masmitjà, perquè és la previsió que tenen i que a més a més creuen que això passarà aquesta nit, que és el moment que Israel sol preferir per fer aquest tipus d'intervencions, més en un dia com avui, que és festiu a Israel. Ara farem una pausa per la publicitat. De la tornada parlarem d'un altre tema que també encendrà el debat. Us explicarem un tema que ha tret avui 3Cat Info, que és que alertadors de corrupció denuncien desprotecció i reclamen sancions a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Hola, som l'Òscar Moreira
i la Maite Guixà, de l'oficina telefònica del RAC.
I tenim una pregunta per tu.
Quan vas al dentista, què et fa més mal, el queixal o la cartera?
Amb l'assegurança de salut dental del RAC, per només 9,90 euros al mes, anar al dentista ja no fa mal.
RAC, hi som per ajudar.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super3.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Compra botigues que fan que Barcelona sigui Barcelona. Un comerç de tota la vida? Comprat. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa. Ajuntament de Barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Un minut i tres quarts de quatre. I com us dèiem, alertadors de corrupció denuncien desprotecció i reclamen sancions a l'oficina antifrau. A dia d'avui hi ha 64 alertadors protegits a Catalunya, però hi ha qui té una gran sensació de desemparament, tot i que l'oficina assegura que fa el que pot i que en principi la llei els protegeix. Alan, bona tarda.
Bona tarda.
L'Alan Ruiz Terol és periodista de 3CAT Info i és qui ha pogut parlar amb alguns d'aquests alertadors. Alan, sentim primer amb què diuen.
Arriba un moment que em desfaig i decideixo doncs, explicar tot el que jo tenia coneixement i bueno, doncs, a partir d'aquí doncs una vivència bastant complicada. Hi ha una entrada i registre a la Federació Catalana de Futbol i en aquell moment jo ja m'agafo la baixa perquè ja no puc més.
Jo i un company vam fer la denúncia de forma anònima. Ens van arribar a enterar al centre de que érem nosaltres les persones que estàvem al darrere. Vam començar a rebre represàlies o a patir també per les represàlies que podia representar que sapiguessin qui érem i vam demanar específicament a l'oficina d'antifrau ja la condició d'alertadors.
Antifrau em va reconèixer la condició de persona alertadora protegida precisament en base a apreciar indicis de represàlies en curs, en tot un seguit d'actes de desprestigi, posteriorment buidatge de funcions, un canvi de lloc forçat, amb aïllament i un canvi d'ubicació separada de la resta.
Alan, tu que has pogut parlar amb ells, explica'ns, òbviament, què són els alertadors, però també, sobretot, quines experiències t'han explicat.
Sí, doncs, les experiències són molt variades. Hem escoltat tres testimonis, són els que hem inclòs a la peça, però hem parlat amb molts més alertadors, en realitat. Hem parlat amb prop d'una desena. Clar, cada cas és un món, per dir-ho així, però sí que les línies generals és que, d'una banda, la majoria, o tot, gairebé tots, senten que, tot i haver denunciat, doncs se senten desprotegits, encara que hi ha una llei que els empara, a priori, i que les conseqüències al final de denunciar doncs senten que les estan pagant ells. I també hi ha molts que apunten directament a l'oficina antifrau, que és l'autoritat competent segons la llei 2/2023, i consideren doncs, que potser no està fent prou, que no està aprofitant doncs, les competències que té per protegir-los.
Què diu la llei sobre aquests alertadors, sobre aquestes persones que aixequen el dit i diuen jo estic veient que aquí hi ha una pràctica corrupta? La llei, en principi, els protegeix.
Sí, no, això està clar. La llei diu que se'ls ha de protegir. De fet, això està inspirat en una directiva europea de l'any 2019. Això es va transposar a Espanya amb retard, val a dir, l'any 2023. I la llei és clara, diu que se'ls ha de protegir i també diu que estan prohibides les represàlies. Tot i això, la majoria dels alertadors amb qui hem parlat asseguren que ells han patit represàlies. Evidentment, doncs, represàlies n'hi ha de molt tipus. Hi ha alguns doncs, que diuen que se'ls ha bloquejat els comptes de correu electrònic i això els hi han pedit doncs, els processos judicials que tenien doncs, poder donar un testimoni doncs, més acurat. Hi ha alguns que parlen d'ostracisme laboral, de denúncies que consideren ells falses, que han estat instigades doncs, per part dels llocs on treballen, fins i tot doncs, cessament de la feina, també infravaloració dels seus mèrits en concursos públics, etc. Ja, clar, al final, el que sí que és general és aquesta sensació de frustració, d'indefensió, i de fet hi ha molts alertadors que acaben de baixa. De fet, tots els alertadors amb qui hem inclòs aquesta peça, hi ha dos que han estat de baixa de llarga duració, i hi ha una persona doncs, que ha estat prop de 2 anys a l'atur des que la van acomiadar.
Segur que els has preguntat, se'n penedeixen d'haver aixecat el dit en un moment en què veien una cosa que no estava bé després de veure les conseqüències que ha tingut això sobre ells?
Clar, aquesta és la pregunta, no? I, evidentment, doncs, és una pregunta que els he plantejat. Hi ha de tot. Hi ha alguns que diuen que potser una mica sí que se'n penedeixen, perquè no doncs esperaven que se'ls protegiria més. Sí que és veritat que hi ha altres que consideren que no, que una cosa no treu l'altra. Ells creuen que havien de denunciar. De fet, fins i tot hi ha alguns doncs, que parlen de treure's un gran pes de sobre, no? En el moment que ells alerten d'aquesta situació, del que ells consideren doncs, aquestes irregularitats. Però tot i això, doncs, sí que els agradaria doncs, sentir-se més acompanyats.
I l'oficina antifrau, que és qui els hauria d'acompanyar, què fa?
L'oficina antifrau, hem pogut parlar amb ells també, ens diuen que ells fan el que poden amb les eines de les quals disposen. Bàsicament, consideren que l'aplicació de la llei 2-2023 ells doncs, la valoren positivament, creuen que s'ha avançat, que estem en una situació doncs, millor que fa uns anys. Ara bé, sí que admeten que aquesta llei, aquesta norma, doncs, és incompleta, que podria millorar-se. I, de fet, ara doncs, hi haurà l'oportunitat de fer-ho, perquè el govern la setmana passada va anunciar l'inici no, de la tramitació d'aquesta llei catalana d'alertadors, que això ja estava previst des de feia temps, estava en un calaix, doncs ara s'ha posat en marxa. I, de fet, ara s'ha obert un període d'un mes en què la ciutadania pot entrar al portal participa.gencat.cat i allà doncs, presentar les seves suggerències. I des d'Antifrau, doncs, ells tenen clar que hi ha coses doncs, que creuen que caldria millorar. I de fet, crec que podrem sentir el director de protecció d'Antifrau doncs, dient quines creu que són aquests aspectes que cal canviar amb aquesta nova llei catalana.
Doncs n'estarem pendent tota aquesta informació. Si voleu ampliar-la, la podeu trobar al nostre web a 3catinfo. Alan Ruiz Terol, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Sempre parlem, quan parlem d'un cas de corrupció, de qui es deixa comprar, de qui compra, o sigui, del corruptor, del corrupte, però molt poques vegades parlem del que això que dèiem, del que aixeca el dit i assenyala amb un gran cost personal, com ens explica l'Alan, que algú està fent coses que no toca.
Home, ja em figuro que secretaris d'ajuntaments, interventors d'ajuntaments, regidors de l'oposició que han vist segons què, regidors de partits com el PP, crec que la trama Gürtel, de fet, neix precisament d'algú dins del PP de Madrid, un regidor en un municipi de Madrid, que ara mateix no recordo el nom, que s'entesta a denunciar-ho com ha de ser, però no és gens fàcil, perquè al final el partit també té mecanismes per premiar aquella gent que és fidel i per no premiar aquella gent que no és precisament fidel o que interpreta que no està actuant de manera fidel. Per tant, són gent que ha de tenir no només tot el nostre respecte, sinó també tota la protecció que se li pugui donar perquè aquests casos que no són macos i que han de ser denunciats puguin arribar a que algú arribi als seus responsables.
Jo... Em sorprèn molt això que hem escoltat, perquè, a fi de comptes, l'únic que hauríem de fer és seguir el que diu la llei i que afecta el sector privat. Crec que és que fa un parell d'anys que s'ha tingut ja i s'ha aplicat una llei aquí a casa nostra, a Espanya, que és l'aplicació d'una directiva europea sobre els canals de denúncia que té que tenir tota empresa, que són canals de denúncia externa, interna, i que, sobretot, fixen una responsabilitat clara d'aquí a dintre de la corporació, que ho podríem traslladar al sector públic, té l'obligació de custodiar la informació, per tant, de protegir la personalitat de la persona que denuncia, qui és el responsable de portar a terme la investigació i com s'ha d'actuar, o sigui, en quin punt això es pot resoldre, per dir-ho d'una forma senzilla, amb un règim disciplinari intern dintre l'empresa, o té una causa legal, inclús penal, i per tant s'ha de denunciar. I sembla mentida que això sigui una obligació que tingui una empresa privada i que, en canvi, el que estiguem escoltant aquí ara és que l'administració no té recursos per protegir a persones que fan el que acaba d'explicar l'Oriol.
Però sí, crec que estàs mesclant coses. O sigui, una cosa és que hi hagin directives que passin en l'empresa privada i obligacions, i l'altra és que també en l'empresa privada no estiguin passant aquestes coses. O sigui, aquest és un reportatge per dir, tenim la legislació, però hi ha coses que encara no estan passant per la seva complicació. Crec per això que només fa un any i uns mesos d'aquesta nova directiva, bueno, aquesta llei que adapta la directiva, i que, per tant, sí que s'estan veient coses, hi ha 100 persones protegides per antifrau, o sigui... Hi ha coses que sí que estan passant. És un tema, és veritat, ultrasensible i que, per tant, s'ha de garantir protecció màxima, però que jo crec que, seran els propers temps que veurem més fruits, no? O sigui, ara mateix hi ha expedients oberts, però encara no hi ha sancions posades per aquest tema, també perquè és això, és com que hi ha la legalitat vigent des de fa un... O sigui, no fa el suficientment temps com per poder veure resultats. Però vaja, que és evident que és un tema ultrasensible i que necessita com tota la protecció.
En tot cas, el cost personal, les persones individuals sí que el van assumint. Hem sentit l'Alan que ens explicava situacions de baixa laboral, persones que són acomiadades. Aquesta gent, el que digui la teoria no els hi val. El que els hi val és el que passa a la pràctica.
Okay. sobretot el tràngol a nivell personal, evidentment laboral, segur que em puc imaginar que en segons quines organitzacions privades o públiques, quan tu denuncies algú que t'ha donat la feina, algú que és el teu padrí laboral, algú que és company teu de feina i te n'adones que està fent una cosa que no està bé, vas i el denuncies, doncs passes uns quants processos de dol abans segurament de poder fer el pas. I el que és evident és que el que no pot, no dic que se'ls hagi de donar un premi pel fet de ser ciutadans exemplars, que també, sinó que no se'ls castigui pel fet d'estar actuant segons uns paràmetres que a nivell moral, que no cal que ens posem moralistes, però a nivell moral també són bons.
Bueno, jo crec que també passes per aquella situació de que molta gent, si sap, i en aquí ve la importància de la protecció, que tu has portat una denúncia, sempre podran dir és que té una compta pendent amb ell, és que aquí hi ha una vendetta personal, aquesta mena de coses.
Sí. No, jo crec que aquí, a més, tenim com molta experiència. Tenim casos molt forts com els de Mercè Conesa i Edgar González de l'Ajuntament de Barcelona i persones que van haver de tenir protecció de la policia davant de les denúncies de llicències de pisos turístics il·legals, però que és un tema en el qual es requereix molta protecció, però això jo crec que és un tema com que s'ha adquirit una sensibilitat des de lo públic de forma molt recent. No amb això vull justificar, que sembla que ho estigui justificant, que anem tan lents, però és veritat que és això, que crec que en els propers anys com que veurem més fruits d'aquesta nova legislació.
Falten 5 minuts per les 4. Obrirem ara un tema que no resoldrem en 5 minuts, però amb la setmana que portem i havent passat tot el que va passar dilluns al vespre a Torelló, crec que val la pena parlar-ne. I és que l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, finalment ha aconseguit aprovar les ordenances de civisme. Ara ho ha hagut de fer sense la seva mesura estrella. Era la prohibició del vel islàmic als espais públics municipals. La líder d'extrema dreta havia intentat dues vegades aprovar aquestes ordenances, però com que no té majoria al consistori no ho havia aconseguit. I ahir Junts les va votar després que Orriols va recollir les exigències que li demanaven els de Puigdemont.
Jo sí que he fet una renúncia explícita a un punt que per mi era important i cabdal i que, de fet, el qual no renuncio, que espero més endavant poder-lo aplicar, però sí que l'he tret amb voluntat, no?, de que fos un text més consensuat i que pogués, doncs, comptar amb la unanimitat del ple.
Oriol, no sé si hem de parlar de negociacions, de pacte, d'una votació en el mateix sentit de dos partits. Hem vist els últims dies com sectors de Junts demanaven poder votar amb qui fos, també amb Aliança Catalana.
Ho veu explicar vosaltres molt millor del que pugui fer jo la setmana passada, quan hi ha una sèrie d'alcaldes que reuneixen amb Jordi Turull. Un dels punts que hi ha sobre la taula és la política de pactes amb Aliança Catalana. És veritat que hi ha sectors de Junts que el que demanen és aixecar el veto als pactes amb Aliança Catalana, i jo crec que això, digue-li pacte de baixa intensitat, digue-li diàleg a nivell municipal, digue-li com vulguis, crec que el cordó sanitari de Junts envers Aliança Catalana comença a desdibuixar-se, si és que ha existit mai. Recordem que Junts, quan Sílvia Orriols arriba a l'alcaldia, es nega a fer un pacte a la contra. També recordem que Junts, en el seu dia, i arran d'una enquesta interna que els desaconsellava fer el moviment, descarten promoure una moció de censura que ja estava pràcticament cuinada i feta amb una candidata alternativa, Sílvia Orriols. I crec que després de les eleccions municipals, la direcció nacional, en cas que es decideixi no arribar a pactes de manera general a l'Aliança Catalana, ho tindrà molt complicat per controlar tots aquests alcaldes o regidors que, per obtenir quotes de poder o perquè estiguin d'acord amb determinades idees de l'argumentari de l'Aliança Catalana, s'hi vulguin acostar.
El que passa és que aquí el que ha passat en concret en aquesta votació és que Aliança ha renunciat a un dels seus punts estrella, aquesta prohibició del vel islàmic als espais públics, que, per cert, això ens porta a molts anys enrere, amb Àngel Ros, alcalde socialista de Lleida, aprovant-ho també, i després la justícia tombant-ho. En tot cas, no és un cordó sanitari per impedir una mesura de l'extrema dreta, sinó que hi ha una votació després que l'extrema dreta renuncia a un dels seus punts, no?
Bueno, i és una renúncia. Recordem també que els alcaldes de Junts van promoure en el seu dia, i així ho va defensar el partit a nivell nacional, que es prohibís el vel islàmic als instituts. Vull dir que això Junts, segurament a l'espai públic és un pas que encara no volen fer. Sí que crec, si no tinc mal entès, que volien prohibir aquesta peça de roba que hem convingut tots a anomenar burquini a les piscines públiques, i això la direcció nacional ho va avalar després que vingués del món municipal, que en matèria de seguretat i d'immigració és qui marca el pas a la direcció de Junts.
Jo crec que hi ha dos elements que fan modificar Junts la seva posició. La primera és que Aliança Catalana és un partit independentista català i, per tant, hi ha algun punt de confluència ideològica entre les bases i els quadres de Junts i les bases i els quadres d'Aliança Catalana. I la segona, ho he explicat perfectament, amb la implantació territorial. Aliança Catalana és una amenaça per molts quadres territorials de Junts, que són alcaldes de centenars de pobles, sobretot de petita població a Catalunya, i aquests dos elements fan que això es converteixi en un magma incontrolable per la direcció del partit des de Barcelona.
Sí, jo crec que ho heu explicat, la veritat és que molt bé els dos. A mi, per això, en aquest cas concret, les ordenances de Ripoll... bueno, no ho sé, no em sembla tan problemàtic que es voti. El que sí que penso és que m'importen ben poc en el sentit com d'ocupar-ne espai parlant-ne. El que sí que veig, és, o sigui, el que sí que és més evident, no, és que Junts sí que ha començat a adoptar aquesta retòrica que fins ara no havia fet, amb conceptes com la setmana passada al Congrés parlant ja de deportacions i de conceptes que mai havien usat. Ja veient també, doncs, tots molt esclaus de les últimes enquestes que donen Aliança 19 diputats i, per tant, una voluntat com de que no se'ls mengi tant terreny.
Ens quedem sense temps. D'aquí un minut seran a les 4. Oriol Marc, cap de Política de Nació, gràcies per acompanyar-nos avui. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I el mateix per l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Ho tornem a dir a tal com toca. Gràcies. Bona tarda.
Adéu.
Amb Joan Bota.